deixa'm dir per acabar, jo crec que la decisió del pròxim entrenador és de les més importants amb diferència del Barça dels últims anys. És a dir, això no és se'n van Mateu Alemany i Jordi Cruyff i poso l'amic Deco, perquè si la filosofia és la mateixa, com ha dit el Ferran abans, llavors sí que ens podem convertir en l'United i el Milan de la propera dècada. O sigui, jo el que espero és que Deco aquí prepari un informe exhaustiu dels 5 millors entrenadors que hi ha al mercat segons ell i que es decideixi sense afinitats i només per mèrits.
Les 10 del matí. Ho deixarem aquí. Us agraeixo moltíssim aquesta gabinet de crisi que hem muntat aquesta hora del matí per analitzar la situació. El Joan Maria Pou, el Santi Jiménez, el Ferran Martínez i l'Oriol Domera, que evidentment en seguirem parlant. Veurem si, no avui, sinó en les pròximes hores, hi ha alguna declaració pública d'algú que no sigui Xavi Hernández, que sigui algun directiu, algun responsable important del club per dir en quina situació es queda, no només el club sinó el vestidor, i a partir d'aquí veurem com segueix endavant la situació, perquè dimecres, és dimecres el partit? El següent? O Sassuna? És dimecres, sí, o dijous? Dimecres.
Dimecres.
Ja, dimarts,
per tant.
Com?
Que Xavi parla dimarts.
Parla dimarts, Xavi. O sigui que serà el pròxim a parlar una altra vegada, Xavi Hernández, no?
Pues tota la pinta. Mm. Però també me'n recordo que després de l'Almeria Real Madrid i del Barça Betis, recordo que el Basté va començar el programa dient hem trucat al Barça i diuen que ells no parlaran, perquè va dir això, com que el president ha de parlar, i van dir no parlarà, ja ho ha dit tot Xavi, i a la nit a la gala del Mundo Deportivo va pagar la rajada.
Sí.
Aquí realment el plan previst és que no hi ha plan previst.
D'acord, tots estarem pendents del pla previst, que és l'imprevist. Això sembla una frase gairebé de Rajoy, imagina't. Joan Maria Pou, Santi Jiménez, Ferran Martínez, Oriol Domènech, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Les 10 i 1 minut, refem 2 minutets de pausa i de seguida tornem a la tertúlia més habitual, més generalista. Fins ara.
Mapping de l'any a la Casa Batlló. Vine a viure una nit històrica a la façana de la Casa Batlló i gaudeix d'un nou mapping espectacular a càrrec de l'artista Sofia Crespo. Aquest dissabte i diumenge al vespre. Consulta horaris a casabatlló.cat. Tu perdràs? Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Ei, fem una candelera?
Una què?
Vull dir que si anem al cap de setmana del 2, 3 i 4 de febrer a la Fira de la Candelera de Molins de Rei. Més de 600 estants a l'aire lliure, food trucks, fira de vins, cuina en directe, música i la fira de que aquest any ve amb novetats.
Doncs sí, fem una candelera. Però anem-hi amb transport públic, eh?
Fira de la Candelera, del 2 al 4 de febrer a Molins de Rei.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 3.
Si no sabien que hi havia aquest espionatge, jo crec que és greu. I si ho sabien, crec que encara és pitjor, perquè estarien avalant un espionatge simplement pel fet que defensem unes idees polítiques.
Hemos pasado de la corrupción que representa la guerra sucia en manos de Mariano Rajoy a la política limpia.
Que el telèfon només es podia fer servir dins del recinte del centre en el cas de ser a l'aula sota la supervisió d'un docent.
Les 10 i 4 minuts, fem canvi de tercio. Hola...
La tertúlia del piló.
No, la tertúlia...
Hola, Carles Fernández, bon dia.
La tertúrra.
La tertúrra. Hola, Joan Quera, bon dia.
Bon dia.
T'ha consagrat el concepte? El vam estrenar fa pocs dies, el tema de la tertúrra.
Som absolutament la tertúrra. Després del Xavi, què vols que digui?
Hola, Antonio Baños, bon dia.
Que si voleu continuar parlant de futbol...
Què?
Nosaltres...
Tu només t'interessa, ja sé que des de l'època Guardiola i tal, del futbol només t'interessa el partit que hi ha, que juga avui.
Avui és que avui és futbol. L'altre és una espècie d'espectacle amb pilota. És com el Cirque du Soleil dels
creueristes.
Hola, no, hola, crec hola, que no. Bon dia. He vist buy tickets del vostre partit.
No, estan totes...
Ja s'ha gentrificat el vostre partit,
no? No.
Perdona.
Ja havia... En anglès surts, sí, sí. Buy tickets.
Sí, sí.
No, era The Real Local Derby. Per portar, com veure una cosa. Però aquí la reacció ha estat molt bé, perquè a més es venien entrades de 35 euros per veure The Experience. Mm. O sigui, veure gent pobra jugant a la pilota...
No, aquests pijos de
Barça. No sap de què esteu parlant, però bueno.
Bueno, que juga el poble contra la vila. Que això és realment el futbol de Barcelona.
Però digues el que...
El poble de Sant Andreu i la Vila de Gràcia.
Ara.
Europa i Sant Andreu. Però sobre la gentrificació està molt bé, perquè les dues aficions van alertar d'aquest tema i van fotre una campanya de queixa tan bèstia que jo no sé si hi haurà algun guiri que s'atreveixi a anar a veure allò en plan que exòtico, gent del poble autèntica, no? Però sí que és molt greu que una cosa que comença a funcionar, que és el futbol de barris o el futbol de petites viles, que comença a generar interès perquè precisament el del Barça no tal, que es converteixi en un espectacle antropològic, és molt...
Així va començar tot, Això va començar el Barça,
El Barça va començar també, sí. Home, aquells partits del Barça en què a la grada només hi havia turistes...
Sento molt malament els vostres micròfons, ho dic perquè... No són els de Pedro Sánchez, de quan va venir aquí, però...
Perdona, tot aquell mobiliari de Pedro Sánchez que mai més hem vist...
No, l'hem tornat a veure.
Jo no he vist mai.
És que és guapot,
Bueno, però ara parlem de l'entrevista de Pedro Sánchez. No, només una cosa... Dos coses, una, del tema esportiu, ja no us demano res, perquè ja està tot explicat, que ja...
Volem que no plegui, perquè ens agrada l'horari.
Si t'ha agradat venir a les 10 en comptes...
Ens han donat temps de fer una reunió per decidir que demanaríem l'horari.
Està bé, o sigui, aquesta és la reivindicació del comitè.
Sí. I el conveni, demanem al conveni que canviï l'horari.
I a sobre, us he vist molt llançats amb l'esmorzar que ens han portat avui, el Gremi de Pastisseria de Barcelona ens ha portat. Això, tinc uns quants amics d'aquesta vila i estan a tope amb el tema, Són les postres típiques de Gelida, els gelidencs. Pels qui no ho tenen al davant, us explico com estan fets. Són a partir d'un enrotllat de planxa de biscuit farcit de crema fresca, tallat en porcions d'uns 4 centímetres, mira que no donen tots els detalls, a sobre dels quals encara es posa més crema, sense sucre, i es crema, efectivament. Aquesta obra mestra dels gelidencs la va crear a finals dels 40 Francesc Pasqual i Mestres, que és l'avi del pastisser de la pastisseria La Confiança de Gelida, que és d'on venen directament aquests gelidencs, perquè anem fent país una mica, anem mirant com són les postres típiques de cada poble, i aquests són bastant coneguts també, els gelidencs. Bé, per esmorzar és contundent, també.
Però dono fe
que bé, molt bé, molt bé. A tope. Us deia, a banda del tema del Barça, que ja n'hem parlat àmpliament, ja sabeu que hi ha entrenament aquest matí, que el que és notícia ara és que els jugadors estaven arribant des de fa cosa d'una hora a la ciutat esportiva, i evidentment Xavi els ha de comunicar oficialment una cosa que van sentir al cotxe mentre tornaven cap a casa, que és que plegava, que aquesta és una altra. Sí, però...
És una mica raro,
Sí, és raro.
No els he dit als jugadors?
Estrany.
Dimitir en diferit normalment no funciona,
Bueno, aquesta és una altra, també, sí. És una de les grans preguntes del que venen aviat. Digues, Ponte.
No, que és això, que és estranyíssim, no? És a dir, no hi ha cap raó per la que un entrenador digui...
marxaré.
Facin dir, marxaré d'aquí a...
4 mesos.
4 mesos? No hi ha cap raó si no és... dues possibilitats, que actuï com un fusible, que vol que actuï com un fusible de la direcció, o que hi ha una rebel·lió de jugadors que s'hagi de baixar els ànims. Una de les dues coses, o les dues alhora.
O senzillament treure expressió a ell mateix.
O treure expressió
que aquesta és automàtica. És el moment que dius que jo me n'aniré, ja està.
Ja no cal, no te mirarà tu, sinó
també, també en política, quan el que porta el timó diu que ja no el agafarà, llavors la tripulació, tothom té un... té un camí cap on anar, no? No, això s'arregla anant cap aquí, no, cap allà, no, cap allà. Llavors és fàcil que el barco...
No?
Comenci a patir. Llavors, igual com en política, no recomanaria, diguem, a ningú que plegui en diferit. I aquí vam tenir una dimissió en diferit a 8 mesos vista, pel que passa que el Covid ho va interrompre, que va ser el president Torra, recordeu, que quan va perdre la confiança d'Esquerra Republicana va dir, bé, jo convocaré eleccions, però el que passa que llavors va venir el Covid, però sí que va provocar, que evidentment hi havia la gestió del Covid, però que no hi va haver govern, només hi havia Covid, no hi va haver res més, hi va haver, jo crec, una pèrdua de confiança en la institució de la Generalitat com a tal, no? Però, diguem, la dimissió en diferit només s'entén si per una trajectòria personal doncs tu no et tornes a presentar a les eleccions, però durant aquest temps prepares un relleu, no? És, doncs, escolti, aquesta és l'última vegada que jo em presento, perquè la propera no em presentaré, però llavors estàs preparant un relleu, o d'aquí 6 mesos jo no tornaré a ser el candidat, però el teu segon o la teva segona, doncs ho és, o ja has assolit el triomf que havies d'assolir, perquè, no sé, doncs t'havies proposat, doncs, que, no sé, que el Barça fos, no sé, construir el nou estadi, no? I ja l'has construït, doncs, jo ja volia fer això i ara... Però perquè la situació no és bona, plegar vol dir que tothom, diguem, hosti, primer, que hi ha qui deu voler aquesta cadira, segon, que hosti, ara si ja ningú mana, doncs jo sense també busco la meva vida, sí, tercer, sí. Si hosti, jo ara resulta que no tinc ningú que em protegeixi, m'he de buscar la vida, doncs em començo a bellugar, hi ha massa coses que queden lliures i normalment, també en política, ara jo em poso aquí, però en l'àmbit més polític, igual que no recomanaria una dimissió en diferit, jo crec que això és extrapolable a tot, no? Si no va bé, dimiteixes i te'n vas ja, perquè hi hagi un relleu i almenys a veure si hi ha possibilitat de la cosa redreçar-la, o bé aguantes i per responsabilitat doncs aguantes el tiró i et menges els marrons que t'hagis de menjar.
Bé, ja n'hem parlat d'aquesta qüestió. Per altra banda, Baños, hem posat l'eslomo,
sí,
de la Chanel, perquè avui entrevistarem Chanel.
Oh, molt bé.
Després d'haver tret disc i tot això, perquè avui és el dia que el Ramos no pot més ja. Jordi Ramos, una cosa, s'hi porta tot un any esperant el dia del Benidorm Fest. Avui comença, la setmana que ve. Tu el segueixes o no gaire? Jo diria directament a Eurovisió, no et saltes?
Jo, sí, les semifinals, la prèvia, el Xantardones, totes aquestes coses, no.
Xantardones.
Saps aquestes que vas a jugar un dimarts a...
Sí. Fred.
A un fred, que hi ha 3 persones,
sí,
digue...
Sí. Sí, per tu el Benidorm Fest és això, no?
Jo vaig a la Xantardones. Final.
És Eurovisió,
sí, quan arribi. Ni tan sols semifinal, jo sé que el Ramos, per això està el Ramos.
Sí, també, sí, sí.
Però vaig a la final.
Bé, les 10 i 11 minuts. Bé, més enllà d'aquesta qüestió, insisteixo d'aquí una estoneta, Chanel, al Via Lliure, l'entrevista de Pedro Sánchez. Portem tota una setmana parlant del CNI, del cas Pegasus, de l'Operació Catalunya, de l'amnistia, del jutge García Castellón. Pregunta a Pedro Sánchez avui a l'entrevista a La Vanguardia. Creu que Pere Aragonès va poder dirigir el CDR com sosté el jutge García Castellón? Resposta: no em correspon a mi respondre això. Nosaltres hem estat transparents, hem donat la informació que ens requeria el jutge i que a més va ser sol·licitada per l'avui president de la Generalitat. El procés, tal com vaig dir-li al president, va ser totalment garantista. El CNI va demanar al Suprem el permís per intervenir determinats dispositius i aquesta informació es remet al jutge. Jo no coneixia aquestes investigacions i aquesta intervenció, com ha de ser en una democràcia sana i forta com l'espanyola?
Pues és gravíssim. És gravíssim. És a dir, que el president no conegui les investigacions que fa el CNI, que es depenen directament del govern i que, a més, han d'assessorar al president, això és la llei, han d'assessorar al president, que el president no conegui les investigacions que fa, a mi em sembla molt greu. Molt greu. I la idea que això és el que passa en les democràcies sanes, jo crec que això és el que passa en les democràcies, precisament, en les democràcies no sanes. És a dir, que hi ha un problema de control democràtic d'aquesta institució. És difícil de creure, a més. No és fàcil de creure, això que diu Pedro Sánchez. No, jo, no tenim elements per dir està mentint, jo almenys no els tinc. Ara, fàcil de creure no és.
És un òrgan judicial,
de debò que reporten directament, o sigui, el CNI, Paz Esteban, reporta directament al Ministeri de Defensa, en aquest cas, quan penja d'un altre, i al president del govern. I hi ha comissions ministerials sobre el tema sobre l'àmbit del CNI, on hi ha diferents ministres, diferents secretaris d'Estat. Vull dir, de debò que és, o sigui, conèixer una mica la configuració, és que això no és un jutge, aquí jo crec que s'intenta de fer una confusió, no?
Pedro Sánchez prova de confondre una investigació del CNI amb una investigació judicial. I dir, això no va amb mi,
però
el CNI és una institució important per qualsevol govern.
No és una institució, és un òrgan.
Que és de les...
Vete aquí la diferència, perquè els jutges sí que són una institució, el CNI no, és un òrgan.
Però és un òrgan que és tan important pels governs que cada govern decideix de quin ministeri penja.
Però per això reporta amb ells, per això reporta els governs.
Més confiança té el president.
I després hi ha una qüestió també, no és unes pesquises policials de la comissaria de Guadalajara, que, escolta, això, el ministre de l'Interior no té per què saber-ho. Pot saber-ho, però no té per què saber-ho. Pot saber-ho, però, en fi, hi ha tantes coses que, no sé, estaven allà els papers de la taula. No, és el CNI, són és un vicepresident de la Generalitat, són uns socis polítics o uns rivals polítics en aquell moment, segons la data en la que era, hi havia Pedro Sánchez a la Moncloa. És a dir, són massa coses que no es poden obviar.
Jo veig perillós, dir per part de Pedro Sánchez, jo no sabia això.
Jo també ho veig perillós.
Però ho dic perillós perquè és fàcil que en un moment determinat algú digui, evidentment, que ho sabia. Perquè van haver-hi aquesta reunió, que vostè se li va explicar i ja està.
També fa uns anys hi havia un president del mateix partit que va dir, no sé quin és Mister X, i no va passar res.
No, però no. I l'Operació Catalunya, que efectivament ningú sabia res.
I tampoc sabem qui és M. Rajoy, i tampoc no ha passat res. És a dir, que sobre temes de les perifèries rebeldes, sempre hi ha una mica d'escàndol, però allò depuració...
També té una altra cosa. Ahir vam sentir Pere Aragonès, que demanava a Pedro Sánchez aclareixi si vostè ho sabia o no, i a la frase següent deia, nosaltres seguirem amb el diàleg i amb la negociació.
És que, és que aclareixi, i si no, què? És que pues això és com de pati de col·le. I si no, què? Dame el bocadillo. I si no, què? Bueno, pues no te lo pediré. Saps que allò? Vull dir, seguirem donant-te suport, però fes algun gest. Per què? Home, és que a mi aniria bé que donessis uns milions, passessis algun tren, és perquè tinc eleccions d'aquí un any i m'agradaria vendre la moto.
Pere Aragonès té un problema ara, i és que ell vol incloure el seu espionatge en l'Operació Catalunya perquè és el gran buc comunicativament parlant en contra del PP, que funciona molt bé comunicativament parlant, però estava governant amb el PSOE.
Clar, és que no hi havia...
També, el va fer el PSOE.
No hi havia Mariano Rajoy a la Moncloa.
És complicat de combinar.
Sí, és així.
No, no. A mi el que m'ha agradat molt, i són autèntics mestres aquest PSOE, és com creen conceptes, diguéssim, conceptes, idees força, que funcionen immediatament, i que un dia era jo trairé a Puigdemont preso i tot, que va funcionar molt bé en un debat electoral, i ara la idea de democràcia límpia.
No, avui hi ha un altre concepte molt bo de...
Ah, templanza.
No, sí. Fachosfera.
Sí, fachosfera. Ah, sí.
Aquest ja feia dies, sí.
No, però
està fet.
No, però la xarxa...
Fachosfera.
No, però la xarxa funciona.
Sí. Bueno, però vull dir, però que ho digui el president del govern d'Espanya...
Però que tenen l'oïda i quan veuen que una cosa és popular, és com Mr. Hanson, com agafar el perro Sánchez i una revolta, però vull dir, la idea...
Bueno, i el talante de Zapatero és la templanza de Sánchez. Ho diu tres vegades,
Al final parlarem com el segle XVI, però dic, la idea...
Hi ha coses que ja hi podríem tornar, també t'ho dic.
No, acabo ràpid. La idea aquesta d'ascindir el que eren polítiques d'estat, com va dir Margarita Robles, sí. Això és política d'estat. I ara ja ascindeixen, no, és política del... I nosaltres mai espiaríem, perquè són els nostres socis, és d'un civilino, perquè a vegades és tan mentider, però són molt bons, perquè és que cada... I a més, fa, a més de convèncer a la gent, fa que els seus rivals, en aquest cas Esquerra, hagin d'anar sempre darrere dels conceptes que posen sobre la taula. Perquè ells van posant conceptes, idees, que són els que marquen l'actualitat. I tota la resta ha d'anar contrarrestant el missatge...
Jo crec que el gran encert del PSOE de Pedro Sánchez no és tant crear conceptes com apropiar-se a conceptes que són del seu contrari, perquè l'Operació Catalunya és un concepte de Junts i de l'independentisme. Sí. I ara se l'han fet seu, i és la seva batalla. Dius, perdona? De què m'estàs contant?
Ara s'estàs defensant, no? O sigui, ara ets pro-indepe. En fi, no, que són molt bons. El problema és que de la contrapart hi ha un empanament, jo fa la sensació, amb aquest tema, bastant gran, perquè quin grau d'indignació pots arribar a representar si tot Déu sap que no faràs res? O que no pots fer res. No pots fer res perquè tens pactes de govern en el cas de Junts, o perquè tens...
Perquè l'alternativa...
Aliança...
Sí, perquè a més a més hi ha una contradicció... Jo crec que el govern de la Generalitat, en aquest cas, té una contradicció bastant forta. Per una banda, no volen fer res políticament, perquè la seva aposta és acabar la legislatura, amb, diguem-ne, amb haver obtingut fruits de la negociació. Sí. I això és important, perquè llavors, si la teva legislatura depèn que l'altra obri la mà o tanqui la mà, doncs llavors depens d'ell. Això per una banda. Però llavors, quan Pere Aragonès diu anirem fins al final, què vol dir? Anirem fins al final en la causa judicial. Llavors, el que estàs dient és que confies en la justícia perquè te resolgui aquesta diatriba.
Quan acabes de dir que la justícia és...
Exacte. Aleshores, confies o no confies en que la justícia aquí fiqui mà? És a dir, i oye, jo crec que tenen raó a l'hora de dir que aquest jutge, per exemple...
García Castellón.
No.
El Pablo Lucas, del Suprem, que accepta.
Santiago García, el jutge d'aquí, que està investigant el que va... que ha declarat Paz Esteban.
Ah, d'acord.
Vale? Que aquest jutge, és veritat, a seguir les pesquisques com havia de seguir-les. Jo crec que ha fet una instrucció molt raonable, davant d'un tema difícil, i a més, on té el CNI, el senyor CNI davant, això no és fàcil per ningú. I ha cridat a declarar a l'exdirectora, a demanar els papers, i quan no li van passar els papers, que per cert li van passar els papers aquests 24 hores abans, eh?
Sí,
24 hores abans, el govern. Vull dir, no hem...
Sí, perquè una cosa és les declaracions del govern i altra cosa són els actes, i els actes són anem a protegir el CNI.
Evidentment, bueno, la guàrdia de l'Estat...
És el que ha de fer qualsevol govern, eh? O sigui, no ho estic criticant.
Sí, però llavors... Sí, d'acord. Sí, però llavors...
És una estructura teva, és un organisme teu, sí, sobre el qual has manat tu.
Sí, però llavors...
I que a més és una estructura molt delicada.
Clar, però llavors no pots sortir... És a dir...
No, el que no pots fer és sortir
el dia següent dient que no sabia res. És a dir, l'advocacia de l'Estat divendres passat, pel poc que sabem que passarà, ha transcendit molt poc la compareixença de l'exdirectora, l'advocacia de l'Estat es va posar totalment a protegir a l'exdirectora Paz Esteban del CNI. Totalment. L'advocacia de l'Estat és el govern, eh? És que de vegades l'advocacia de l'Estat és el govern. La fiscalia una mica també, però l'advocacia de l'Estat sobretot. Llavors, l'advocacia de l'Estat va sortir a defensar el govern, a defensar Paz Esteban. Llavors, que el dia següent, o el mateix dia, no sé quan està feta l'entrevista, surti surti el mateix dia, que estava l'advocacia de l'Estat defensant Paz Esteban, surti Pedro Sánchez dient, no sé de què m'està parlant, això no té res a veure amb nosaltres, no té gaire sentit. Perquè estàs fent amb una mà una cosa i dient una altra.
Per cert, també a l'entrevista parla de García Castellón, li pregunten sobre García Castellón, sobre el cas del tsunami democràtic. Ell diu que no pot entrar a valorar res, però que ell sempre ha dit que Espanya coneix molt bé que és el terrorisme i que no ho és, i que a ell no li dona la impressió que ho sigui. Que, per cert, parlant de la plantilla terrorista, no sé si heu vist la portada de l'ABC avui, que és la fotografia d'alguns dels membres detinguts als CDRs que estan acusats de terrorisme. 8 fotografies amb els seus noms i els possibles càrrecs.
Això és com els
càrrecs.
Ja ho han fet amb els jutges amb els i dels professors de
Sant Andreu de la Barca.
Sant Andreu de la Barca. Això és la fachosfera.
El titular és los CDR que seran amnistiados, i posa 8 fotografies amb els seus noms i el paper que se suposa que tenien,
que
i diu
bé.
Si me pillan, obren cometa, si me pillan me van a meter terrorismo i banda organizada.
Sí, però això ho podria haver dit jo també en una conversa privada.
Efectivament.
I parlant, sí, i parlant, sí, sí, del Barça.
Coses.
I parlant, sí, sí, del Barça.
Com m'agafin.
Com m'agafin, anem al Nou Camp.
No, el que és molt curiós és que és la primera, i és important, és la primera vegada a la història de la humanitat i potser del planeta Terra que els terroristes estan a casa. O sigui, molts terroristes no seran, perquè tot acusat de terrorisme va a prisió provisional. El dami aquí diu, vostè és terrorista, ja pot marxar, agafi el DNI i marxi a casa. Això no té cap sentit, evidentment. Ho deia perquè...
Sí. Bueno, portava molt de temps en provisional, eh? Es van treure en algun moment, no sé amb quina, no puc dir, amb quina raó, però és evident que...
El fiança deixi la pasta i marxi.
Sí, l'instrucció va...
És una organització terrorista?
Sí.
Jo no he vist mai una organització terrorista.
No, és evident que els elements, jo crec, per la instrucció que s'estava fent, que era que de sobte alguna cosa no acabava de sostenir per mantenir-los en presó provisional, i a més portava molt de temps que algú va dir, home, no tindrem aquí un lío. Però, és veritat que els càrrecs que poden enfrontar-se a càrrecs, sí, alts i que no són,
aquí,
que no són broma. Ara, és veritat que és una mica lo de sempre, terrorisme sense morts, eh? I sense perjudicats. Aquesta gent no havia fet...
El terror...
Això és important, també.
El terror va ser els 500 guàrdies civils que de matinada van entrar allà encaronant a nens. A part d'això, aquí també hi haurà una allò que diem en tertulianès, una pedra de toc. Que serà, si avança la causa de terrorisme i comença un judici per terrorisme i aquesta gent es veu en la situació de que podrien ser jutjats realment per aquest tema, la reacció dels poders catalans, diguéssim, dels poders independentistes, de la majoria del 70%, si és, bueno, jo com tinc l'amnistia pels meus, o ara estem parlant de trens, això ja oblidem-ho, o realment hi ha un suport per part del que coneixem com a independentisme.
Gràcies, amb l'última esmena, que ja va... Anem retocant coses i sempre són molt interpretatives. Però l'última esmena que es va incorporar, que pactada, per el PSOE, Junts, Esquerra i tal, l'última esmena ja diu que és que el terrorisme que ha comès actes de lesa humanitat i contra els drets humans, no és el que queda fora. Sí. Però clar, aquestes persones, aquests acusats, han comès cap acte de lesa humanitat o contra els drets humans? No han comès cap d'aquestes. Per tant, és molt difícil. Per tant, jo crec que és... A veure, clar, després les interpretacions sempre són molt particulars i coneixem García Castellón i veiem com ha fet interpretacions cada vegada més estranyes. Però és cert que la causa és més...
Turista mort per un infart...
Clar, però fixa't, llavors, el dubte poder està més en si amnistia o no és amnistia el tsunami i alguns dels certs elements aquells, sobretot pel que va ser les protestes, pel que va ser la comissaria Via Laietana, pel que va ser aeroport, etc. Què exactament aquests acusats, aquest cas dels TDRs, en el qual hi havia alguna mena de preparació d'algun sabotatge, no se sap molt bé en què, però no es va cometre cap acte, diguem-ne.
És que no és oxímoron, diguem. O sigui, el terrorisme no porta, diguem, incorporat la violació flagrant dels drets humans. O sigui, és que si li treus, no?, això de que no, que et queda exclosos els actes de terrorisme que hagin provocat un greu... Però llavors ja no és terrorisme. El Codi Penal inclou una pila de delictes.
Clar.
Ja no és terrorisme. Llavors serà un altre, no sé, des d'uns aldarulls a uns intents de mil coses. Però ja és un altre. O sigui, el terrorisme, porta intrínsec això, precisament. Ja. No? Llavors, és el que no té sentit, és el sense sentit, i és el que fa... Que clar, que la sospita s'estengui fins a límits, diguem, vaja, infinits, quan vas a buscar, doncs ara que vinguin dos policies que van ser lesionats en aquella doncs aquells policies poden presentar-se i acusar d'un delicte de lesions, un delicte d'intent fins i tot d'assassinat o d'homicidi, el que tu vulguis, però de terrorisme no, perquè això és el que no s'aguanta. Llavors, quan el jutge diu, ara això, quan la competició entre el poder legislatiu i el poder judicial és aquesta, que és que el legislatiu fa un pas i llavors el judicial en fa un altre per mentre està la tramitació, aquí és on hi ha la interferència en la política, perquè és el que dona peu a interpretar que una part del poder judicial el que vol interferir és en el procés polític.
O al revés.
No, i el legislatiu.
I al revés. Estem fent,
correcte,
estem
i el legislatiu.
Una llei, cosa que
sí,
em sembla
però,
una
sí, però
una
perdona,
bestiesa,
perdona,
a la mesura d'una instrucció.
Sí, però perdona,
que no és ni tan sols un judici.
Sí, però ja per mi hi ha un fet diferencial, que és que el legislatiu sí que està legitimat per legislar i per tant modificar el que consideri que hi ha de modificar del corpus legislatiu que regeix un país, el que consideri. I el judicial el que està és per acatar i aplicar allò que el legislatiu ha decidit.
Sí.
O sigui, el legislatiu té tota la màniga ampla que consideri per generar el corpus legal que cregui,
sí.
Perquè aquesta és la seva funció. I el judicial el que ha de fer és esperar-se a que allò estigui aprovat i quan està aprovat aplicar-ho. Perquè aquí ell no ha de dir me gusta o no me gusta, em sembla bé o no em sembla bé, és el corpus és aquest perquè ho ha decidit el legislatiu, que és qui ho ha de decidir. Llavors, quan el judicial fa un pas perquè el legislatiu n'ha fet un, no, vostè s'esperi.
I respondre.
Vostè s'espera, i quan això estigui, quan hagi acabat tot el procediment, llavors vostè fa, però vostè no fa en funció de la seva opinió.
Sí, però el legislatiu està absolutament legitimat per legislar.
Que és la seva feina.
Per legislar ad hoc, per dues persones, que és el que s'està despullant el legislatiu fent l'última negociació sobre una instrucció d'un jutge, això és bastant més qüestionable.
Però pot agradar més o pot agradar menys? Però si després de tot el procés això s'aprova, s'aprova.
Que t'he deixat parlar! Però, o sigui, fer una llei a mida, l'inici de la llei d'amnistia, però anar-la reformant en base a la instrucció d'un jutge... Jo crec que, a més, s'estan fent un flac favor als propis independentistes, perquè estàs fent una llei a mida d'una instrucció, que estàs perdent raons polítiques i probablement legals o jurídiques davant d'unes futures revisions europees per la instrucció d'un jutge, que l'únic que t'està preocupant és que aquesta instrucció, en el pitjor dels casos, retardarà l'aplicació de l'amnistia sobre dues persones, que són Marta Rovira i Carles Puigdemont. Però és una instrucció. Hem vist instruccions que cauen el dia 1 que arriben a judici. Realment val la pena aquest esforç legislatiu per una instrucció, per molt malament que et sembli el que està fent el jutge García Castellón.
Jo
m'ho començaria a plantejar, francament.
És un judici que ha de fer l'elector. Després l'elector va i diu, això que ha fet el legislatiu a mi no m'agrada, o no me motiva, o crec que és un error, o el que sigui. Llavors et deixa de dubtar, molt bé. Però el que hem vist, el que hem vist...
No només, jo crec que ells també s'haurien de tallar una mica.
Bueno, ja, però al final, el control fa l'elector, diguem-ne. El que hem vist és que l'última providència del jutge García Castellón li ve a dir al legislatiu... No, o sigui, abandone tota esperança. Això que està fent vostè... No, literalment, li diu... No, jo curaré per terrorisme. Sí. I a més, abandone tota esperança. És molt raro. En una, li respon a unes comissions... A unes esmenes d'una comissió. Vull dir, no és que estigui ni tan sols la llei aprovada i llavors m'ha passat al Senat. No. Va comentant la jugada, diguem-ne, del legislatiu. Bueno, mira, ara estan fent una esmena. Ai, va, que tontos. No colarà això. Això és molt estrany. I és molt estrany, i a més a més genera, jo crec que genera una mena de lloc del gat i el rató que no s'acaba d'entendre molt bé, perquè, és a dir, clar que fas una instrucció, clar que acabes fent una esmena a una instrucció, perquè l'altre ja t'ha dit que no colarà. Aquí l'espasa, el govern vol fer passar la llei per un marge molt estret, jo això crec que també és difícil d'explicar, perquè és difícil d'explicar, però hi ha unes
passes. És difícil d'explicar que fas una llei per dues persones. Sí, és complicat.
És molt difícil d'explicar perquè és jurídic. És molt difícil d'explicar perquè entre l'espasa de el jutge Castellón tota l'estona, cada vegada que tu mous algo dient, pues jo aniré més enllà, acusaré del que sigui, perquè ja ha dit que acusarà del que sigui. Oi, escolta, s'acusa dels fets, eh? O sigui, hi ha un codi penal i hi ha uns fets, i aquí hi ha una correspondència de delictes amb fets. No acusaré del que sigui, no acusaré de terrorisme perquè sí. Però que després hi ha una altra cosa que són les convencions internacionals, que és la legislació europea, perquè la gent ens entengui el que entén els tribunals europeus com s'ha d'entendre el terrorisme. Llavors, com s'ha d'entendre el terrorisme? D'una forma que potser el jutge García Castellón no ho entén. És a dir, això de llançar adoquins, que va dir sempre ahir, no és terrorisme, a Estrasburg.
Bé, clar, però...
Aleshores, però on intenta fer passar la llei del govern? Entre l'espasa de jutge García Castellón i la paret del que no es pot amnistiar, que és segons Europa. Llavors, aquí està el marge d'interpretació. Hi ha espai, la sensació... és que García Castellón està disposat a tirar l'espasa fins a la paret del
Tribunal Europeu. El que em sembla estúpid és partir de la base de què has de passar per aquest espai. O sigui, arribarà un punt en què probablement la instrucció del jutge García Castellón arribarà a Europa i la llei d'amnistia arribarà a Europa. I a Europa se'ls mirarà com casos absolutament aïllats. I probablement els tombi els dos perquè estan batallant entre ells. Aleshores... Tots tenint una idea prejutjada
no,
del que està
passant
al jutge García Castellón. Però l'esquizofrènia amb la qual s'està redactant aquesta llei em sembla caure en la seva... I jo no la defenso, vull dir que a mi si s'estaveia la llei d'amnistia m'és igual. Però em sembla molt esquizofrènic.
Quan el Tribunal Europeu de Drets Humans tomba una instrucció o una decisió judicial i tenim casos, perquè malauradament tenim casos. Oteri. 9 anys d'inhabilitació.
Però hi ha el temps entremig hi ha el temps.
O sigui, què passa entremig?
I si ha caigut el govern, feina feta.
Què passa entremig? No passa res. Torna
a pedir. El tema és aquest, és la gestió del temps, no el resultat.
Per tant, el que s'intenta, i el que jo crec que és bastant raonable que s'intenti, és que això no acabi en l'any 2030, que seria així, en l'any... Ja veurem en l'any 2030.
Amb sort.
Què ens diu, no? Què ens diu sobre Puigdemont i sobre no sé què. Si no intentar solucionar-lo abans. Que la justícia està una mica de cul, pues, vale, de justícia, i no és la justícia perquè a més és una cúpula judicial molt concreta, no és la justícia.
Ahir Martín Pallín ens deia en unes circumstàncies normals García Castellón hauria d'estar fora de la judicatura, però passa que això ho ha decidit un Consell General del Poder Judicial que ara mateix s'està decidint a Brussel·les.
Per això és quan jo dic que interfereix en la política, en el sentit de tensionar al màxim l'acord entre uns partits polítics que sustenten un govern. Perquè si per el que està fent aquesta instrucció provoca que aquests acords se'n vagin en orris, i per tant provoca que aquest govern... Elecció, feina feta. Perquè el fet de que el Tribunal d'Estrasburg digui no, això no és terrorisme, això es dona per descomptat, tant hi fa. Perquè això tant hi fa. La missió no és aquesta.
No.
Llavors, és per això que jo dic la preocupació i que intento argumentar la separació del legislatiu i del judicial, i on dic la interferència. El legislatiu pot legislar el que consideri.
amb els inputs que consideri, amb l'entorn i l'ecosistema que consideri, perquè té les seves... I pot agradar més o pot agradar menys, però una vegada ha passat tots els filtres i ha passat tots els controls, si allò és, és. I el que vingui darrere pot fer el que... Però el judicial el que ha de fer és callar. És que hem vist el Consell General de Poder Judicial fent un ple extraordinari i fent una declaració quan no és la seva feina, i jutges amb tota la toga i totes les portes de les audiències.
Amb la toga i les punyetes.
Jutges que, per cert, jo, el moment en què els arribi una causa de segons quins temes, han tots recusats. N'hi haurà un carro de recusacions. Però... O sigui,
si les accepten, les recusacions.
Sí, però per mi el
ping-pong és infinit. Els jutges un cert marge de llibertat d'opinió tenen,
Ah, no, total, total.
Sí. A veure, és
han
que...
de tenir...
No. També hem vist metges fent una manifestació a la porta de l'Hospital de Pedro Sánchez.
No és el mateix. És un poder de l'Estat. És un poder de l'Estat. I ells, amb les punyetes a davant de l'audiència, no estan reclamant que els hi pugin el sou.
No, exacte.
Bueno, perquè no estan reclamant un canvi d'horari.
Estan reclamant un respecte a les seves bueno, decisions.
No, estaven...
I tant, perdona. D'on surt la llei d'amnistia? De la justícia ho està fent malament.
I tu els has vist davant de l'audiència.
Estan defensant la seva autoritat. I tu els has... Sí, et pot no agradar, però és la sensació que tenen.
I tu els has vist davant de l'audiència amb les togues quan hi ha associacions...
Des de les associacions progressistes fins a l'última associació més de dret.
Sí.
És que és un sentiment general de la judicatura. Aleshores,
jo estic dient els
defensar l'horari, però estan defensant la seva feina.
Estic dient els magistrats amb toga a davant de l'audiència. Jo no estic dient les seves associacions professionals. De la mateixa manera que no he vist els jutges amb les togues davant de les audiències denunciant que hi ha qui els està enviant una guia de com actuar quan els arribin casos d'amnistia i què han de fer i què han de mirar i com han d'instruir com
no han d'instruir. Perquè no és el legislatiu que té autoritat per dir-los tu has d'aplicar aquesta guia. És algú que fa una guia.
Quan el Consell General del Poder Judicial com a òrgan fa un ple extraordinari, es posiciona sobre una llei encara no aprovada, a mi em sembla que s'accedeix. Ja està. Però bueno,
ningú t'ha fet cap al·lusió, eh?
Per il·lusió.
T'agrada.
Sí. Jo, des del 17, que no estava entrampat com Indepe, des del 17, perquè... No, el tema polític, que és que tot això que esteu dient, que bàsicament és jugar amb el temps... I amb la remor política i allò que es deia abans als 90 la crispació, que també va ser una paraula molt bonica, jo crec que guanyes el PSOE per començar, sí. Perquè de sobte ara és la centralitat, és l'amic de Catalunya,
és més, avui,
és amic dels indepes.
Avui hi ha una manifestació a Madrid, de nou del Partit Popular, contra l'amnistia, per tant...
Acaba de trobar el seu espai en tot aquest debat.
Exacte, han arraconat el PP i l'han vinculat a Vox.
Ets tu mismo, ells, no?
Són amic de Puigdemont, ja l'independentisme no pot fer res, perquè el president del govern és amic seu, una qual cosa com lluitaràs contra Espanya, avui, si Espanya... Bueno, si somos amigos, ¿no?
Avui diu, me veré las veces...
Soy compañero, coño.
Me veré las veces que haga falta, diu.
Sí, ah, no, ara tot... Vull dir, la tonteria política general de la part independentista és tan descomunal, és tan de canivell venent porters automàtics a l'escopeta nacional, d'anar allà... perquè ara estàs atrapat, des del moment que Junts prioritza l'amnistia, que en principi sembla una bona idea... vincules tot el moviment possible, polític i fins i tot discursiu de l'independentisme a aquesta idea.
I estaràs enganxat en això dos anys.
Més. Bueno, dos, quatre. I a més, estaràs discutint...
La primera part de la legislatura és sencera.
Estaràs discutint de coses... No és que no ho feu bé, però estareu discutint de coses jurídiques...
Gràcies, carinyo.
No, però vull dir, portes un moviment que era popular, que era clar, o sigui, el seu missatge era bastant clar i no sé què...
A coses molt difícils de
creure. El portes a parlar de l'esmena 32, de la llei del no sé què, d'enjutjament... Vull dir, el mates, i després dos... Tu ja has de callar la resta de la legislatura perquè has vinculat tota la teva existència a que el PSOE mani.
Si surt malament, malament. I si surt bé, tampoc
llavors, malament. Tot allò, el verb aquest del president aragonès, exigim que els trens funcionin, exigim que no sé què, comença a ser de dir, bueno, i si no, ho he dit abans, però torno a dir, i si no, què?
Carinyo mío.
Sobre això, només un últim apunt, abans que canviem de tema, perquè m'agradarà parlar-vos dels mòbils, perquè m'ha explicat que dimarts és quan el govern anunciarà les mesures dels mòbils a escoles, però m'ha sorprès, i no sé si vosaltres també, que Pedro Sánchez, quan parla de l'amnistia i el canvi, diguem-ne, de perfil que va tenir amb els indults i tot això, cita un moment molt concret.
Sant Pau.
Sant Pau. Quan el 2019 se'n va a la visita... És 2019, oi que sí?
Sí, sí.
Va a la visita de l'hospital.
Amb el subfusell aquest.
Quan surt, hi ha el seu guardaespatlla, que surt amb el subfusell a dins del cotxe, que no el treu per la finestra, però gairebé l'ensenya, sí. No? I cita aquell moment com a clau per entendre el que passava a Catalunya.
Què diu?
Diu, sí. No, ho diu, mira, cito. Sí, tinc molt present la visita que vaig fer aquells mesos negres del 2019 a un hospital de Barcelona on hi havia un policia nacional ferit durant les manifestacions, i quan sortia de l'habitació em vaig reunir amb la seva família i em vaig trobar molts professionals sanitaris enfadats perquè no entenien que representants polítics se'ls fiqués a la presó. Aquell moment per mi va ser molt impactant i molt esclaridor del que jo havia de fer els següents anys.
No, és un invent, això.
És una forma, jo sé...
És una forma de vestir el sang.
Ara, però una forma de dir...
Va passar així, diguéssim.
Aquell dia va tornar a Madrid i...
Cau del cavall amb l'amnistia dos anys després per 7 vots. Però ho portava a Rubián des del 19, home.
Jo crec que la cosa és que ell vol recordar també... que ell venia aquí a veure els policies ferits, etc. Ara que estan en un moment...
Junta tot, policia, sí. O sigui, la banda policíaca...
Però afegeixo una cosa que a mi em sorprèn sobre aquesta
declaració. Pues, parla dels indults.
No, dels indults. Que si és veritat, ara el Baños diu, no, és una manera de vestir, comprar-ho i no dic que no, però si fos veritat que digués jo caic del cavall quan vinc, a mi em preocupa molt. Em preocupa molt perquè el 2019, quan ja fa dos anys
que encara no t'hagis adonat de la cosa,
que des de Madrid un president del govern espanyol no sàpiga què està passant a Catalunya, que hi hagi una quantitat de gent, que uns metges et puguin aturar i dir no ens agrada que empresonis el govern. Això és sorpresa?
Però, o sigui, és com si...
O sigui, les antenes de Moncloa on estaven posades?
Com si vingués Indonèsia. Bueno, és que total, des del moment que Rajoy va dir esto es una algarabía, com dient no passa nada, fins que van reaccionar, que va ser el 17, van passar 10 anys. Però també em crida l'atenció que el moment en què va veure la llum no fos la sentència de l'Estatut, o quan van tramitar l'Estatut que li van passar el ribot i va bé. De fet, va anar Turull, Rovira i Herrera a demanar un referèndum.
14.
Allà,
ara feia 10 anys.
Vull dir, que tot allò...
És veritat que llegida tota. És veritat que llegida tota. Quan ell diu, fa referència a això, que... A veure, jo crec que com a moment gràfic de la cosa, il·lustrar un hospital i amb sanitaris...
I policies i sanitaris, va molt bé,
Diguem que la combinació està xula.
Però això és el que he dit al principi.
És la societat civil.
Societat civil i de persones, enteneu-me, bones.
Sí, clar. No, gent vestida de blanc.
No, i que... Però després ell parla dels indults, que és veritat que els indults són de la legislatura passada, i és veritat que és un risc que assumeix que en el seu moment, tothom pensava que podien passar coses, i llavors en l'entrevista diu que en aquell moment jo és quan veig que el que he de fer no sé què, llavors parla dels indults, i quan li diuen, bueno, és que vostè deia que l'amnistia tururú, que això no podia ser de cap de les maneres, diu, sí, és veritat, i canvio d'opinió quan veig que amb els indults... Ve a dir, veig que els indults tampoc no es trenca tantes coses, no passa tant, i després diu, bueno, però això de l'amnistia potser ens ho mirem, i després assumeix que els resultats electorals són els que són i diu, me l'he de menjar.
Sí, el que passa és que
el relat que ell fa és
entre tot això hi ha una campanya electoral que es passa tota la campanya dient que mai amnistia.
Fins dos dies abans.
I que portarà...
No canvies d'opinió, menteixes el teu electorat.
I recordeu aquell acte, ara, perdona, de visites a Barcelona, recordeu aquell acte glorioso que va arribar a cavall, pràcticament, al Liceu?
Ara anava a dir a cavall, ara sí que no
m'agrada. Al Liceu, quan arriba Pedro Sánchez com el gran pacificador.
Aquí ve a explicar els indults.
Els indults.
Va explicar els indults, i tota la societat, diguéssim, va allà a dir-li, vale, ja s'ha acabat, ja tot.
Recordo una pitjor.
I allà no diu res d'aquest episodi, podria haver-ho dit.
Recordo la celebració d'un consell executiu
a la
Llotja de Mar. Allà hi havia protestes.
S'ha de blindar i reblindar.
Aquell dia va ser una estelada, una mica pressa
però ja hi havia protestes.
O el centre de Barcelona.
El dia del Liceu arriba victorioso.
Sí, sí, el seu,
sí, però recordeu que uns mesos abans Miquel Iceta va perdre unes eleccions,
sí,
per parlar d'indults. I el PSOE ho tenia molt clar, i el PSC ho tenia molt clar.
Per parlar, no, per dir una declaració.
Per això no han tornat a parlar en campanya.
En campanya no es parla, després. Dos minuts i ara tornem, un moment.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Aprofita els últims dies de Xin Xin de Flelu. Emporta't dues ulleres més per un euro més. I amb la targeta regal, les terceres per a tu o per regalar qui vulguis. Xin Xin de Flelu. Dues ulleres més per un euro més. Només a Flelu. Veure condicions.
El 4 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor 2024. Arrenca la cursa pel títol amb Toni Bou, Adam Raga, Busto i Marcelí al Palau Sant Jordi. I torna l'únic duel indoor Bristow-Avellan amb el Women's Trophy. El 4 de febrer, viu l'Universae Trial Indoor de Barcelona. Un gran espectacle per a tota la família. Entrades a rpmticket.com. RAC1, emissora oficial de l'Universae Trial Indoor de Barcelona.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't, seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins, per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Un minut a 3:45 del matí, estem acompanyats de l'Arturo Puente, de l'Antonio Baños, del Carles Fernández i la Iván Guera. Allarguem fins a les 11 del matí. Avui aneu sobradíssim.
Si es convoca a les 10.
Heu esmorzat gelidencs, vull dir, és que és una cosa tremenda.
El que vulguis.
Sí.
Vinga, va, estem generosos.
Va, dos coses. Una, que us reconfirmo una informació que apuntàvem fa una estona aquest matí. Aquesta nit passada, tornant al tema Barça, han entrat a robar a casa de Jules Koundé.
Mare meva, aquí?
De Jules Koundé, home, per favor, Banyós,
sisplau.
Defensa el Barça. Que, bueno, escolta'm.
Vale.
Aquest,
no, quan estàs malament, t'hi ponen totes, eh?
Diuen, sí. Diu a Sitges, al Garraf, la Sal hauria estat a 2:45 de la nit, per tant, mentre el jugador era fora de casa encara, perquè anava a jugar a l'estadi, suposo que acabava a 2:45 de la nit, devia haver acabat el partit, sí, l'entorn de quan s'estava acabant el partit. Segons expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra, RAC1 ha estat un robatori amb força. La policia està pendent de rebre la denúncia per saber exactament què s'ha robat, però també és veritat que no és el primer cop que li entren a casa. A l'abril ja van entrar al domicili, al vespre també, mentre era jugant un partit, en aquest cas un Barça-Betis.
Aviam, puc fer la ironia de que és,
no,
és un defensa. I només li entren per tot arreu.
Lleig, no? Terrorífic, això que acabes de fer.
Terrorisme.
Sí, terrorisme. No, la segona cosa que us volia comentar. Hem explicat que el dimarts és el dia que el govern treballa per comunicar oficialment, quin és el govern de Catalunya, la seva postura respecte als mòbils a les escoles. No riguis, Baños.
No, si sabe com va Sant Anton, i si no, la...
A veure,
la Puríssima Concepció.
Ho dic perquè dimarts és el dia abans que dimecres hi ha la reunió sectorial d'educació amb les comunitats autònomes.
Clar,
que és el lloc on el govern espanyol dirà, el que ja ha dit el Consell Escolar d'Espanya, que els mòbils queden prohibits als centres d'infantil i primària, i a secundària, en principi, la idea era que es pogués dur al col·le, però apagat.
Ara és una tàctica. Anem a les reunions de les comunitats autònomes, ara?
Sempre.
Els catalans?
Fa temps. Ah. Aquesta és una cosa que es va inventar, jo crec, el president Torra, això, al principi de la pandèmia.
Anticipar-se.
Sí, que feia l'anticipar-se, però molt poc.
I abans.
Vull dir, quan era molt evident que sabien, si em passaven les mascaretes, nosaltres una mica abans. No? Sí. I llavors això feia, clar, per donar una pàtina de que, pues, que d'abans, que ets més ràpid. A més, ara vas una mica de xulo, no? Ui, encara
encara esteu sense les mascaretes. Nosaltres les tenim des d'ahir. Llavors, clar, llavors, el govern de Catalunya sobre el tema dels mòbils, bueno, és que, vull dir, portem mesos fent bandassos estranyíssims. La consellera Simó al principi deia que les centres escolars tenien autonomia, cosa que, bueno, està la LEC, però en fi, ja no s'ha d'estar-ho. En fi, llavors, després, al desembre passat, no? Va ser el desembre passat, que en aquest programa va anunciar la consellera...
Va dir que el curs que ve, a primària... Infantil i primària, òbviament, s'entendia que infantil ja no toca fins als 6 anys, jo crec que ja podem comptar que en principi els nens no van amb mòbil al col·le, però dels 6 als 12, que seria potser una primera fase ja no gaire intensa, però que ja pots començar a haver-hi mòbils, estaria prohibit, i no va entrar més en la qüestió de la secundària, tot i que en una segona entrevista, després quan Pere Aragonès en una entrevista a La Vanguardia havia dit que la seva opinió és que a secundària també s'hauria de regular molt, va reconèixer que en principi hi hauria una idea vertical que es debatria després horitzontalment, que és una cosa una mica sorprenent, que els mòbils estiguessin efectivament regulats també a secundària.
Però és que, a veure,
I ara corren perquè el Consell Escolar d'Espanya, no, el Consell Escolar espanyol, ja va dir que tal, i el govern ha anunciat que vol fer això, que vol fer el tema dels mòbils, en paral·lel amb l'aplicació aquesta del porno. Que jo crec que també és un tema molt interessant o crec que és molt important perquè...
una aplicació per evitar que els menors puguin entrar en pàgines porno
que el que fa és,
si arribi porno,
que fa és identificar els grans que volen consumir porno. Que vull dir que aquí està una mica també la, és a dir, compte, jo crec que és més o menys és raonable que els menors, també podríem parlar de quines edats, però que els menors en general no accedeixin a continguts porno, pornogràfics o segons quins continguts, no? Violent, que li pugui fer mal, però ojo amb identificar els grans, que tornem una mica als Estats Units quan havies de donar el teu, no? El teu número de compte als quioscos per comprar pornografia en revistes, als anys 40. És a dir, i aquestes dues coses jo crec que van molt, molt, molt de la mà, perquè el tema dels mòbils a les famílies preocupa molt per la qüestió que té a veure amb l'ensenyament i amb, no, amb quin ús fan a les escoles, però també per quin tipus de continguts accedeixen, i crec que el porno en això representa un dels ports que tenen moltes famílies. No sé si raonablement o no,
el cantó d'estribord de la taula, que són els que són pares, no?
Sí, bueno,
pares de criatures, ja una miqueta, perdona, sí. Tu també ets encara no hi ha mòbil, en principi.
Tu encara no t'arribes
Carles...
aquest bonic moment del mòbil.
Ojo, són tremendos, el busquen, la meva té un any i mig, i com que et veu tota l'estona amb aquest objecte, li genera curiositat.
Sí, doncs jo és que no sé, de totes les instituts, escoles de secundària que conec, tampoc no són tantes, no sóc un expert en el tema, però la mecànica d'arribar a l'escola i deixar el mòbil a la caixa i es queda fins que surts a l'escola funciona.
Sí?
I funciona, a veure, tot és qüestió de que l'escola tingui prou autoritat i els pares acceptin aquestes mesures. Però per les escoles que jo conec, et passen una circular, tu ho acceptes, i fins a batxillerat, hi ha escoles que arriben, que arribes, deixes el mòbil i no el tornes a tenir
fins a la sortida.
I no és tan complicat, El problema, al final, el problema és un problema d'autoritat de les escoles i de coincidència dels pares.
Això vol dir que al pati tampoc no en tenen?
No.
Però aquí... Jo en conec uns quants que no són gens així,
Aquí està el tema, La consellera sempre apel·la, no? I fa bandera, i segurament en el pla teòric i conceptual està molt bé, que és l'autonomia de centre com a concepte, que a mi és un concepte que m'agrada molt i que m'agrada a tots els nivells, perquè per exemple jo quan... no, és que s'han de reduir ràtios, bueno, jo no sé si s'han de reduir ràtios linealment a tot arreu, jo crec que els recursos s'han de donar als centres i que cada centre decideixi, perquè no sé si un centre, potser aquella reducció de ràtios de 3 alumnes per aula, potser hi ha un centre que en lloc d'això el que necessita, doncs no sé, és un pedagog més, o un, no sé, o un...
o l'opció d'oferir extraescolars...
més en lloc de reduir 3 nens per classe, no ho sé.
Tu el que vols dir és que partim de la base que ningú coneixerà millor l'entorn escolar aquell en concret
que
el col·le.
I que la decisió, els recursos que requereixin X mesura, doncs que els decideixi el centre. A mi em sembla més bé. Però clar, què passa? Que no a tots els centres, i no tots els centres tenen reconeguda per part dels pares, especialment, l'autoritat com per poder prendre mesures. Correcte. Llavors els deixen, i és quan escoltes a molts directors i directores de centre que diuen, escolti, de mi et doni les regles clares.
Clar.
Perquè llavors jo m'he d'enfrontar a la diosincràcia del meu centre.
Que jo crec que no, la qüestió coercitiva
és difícil. Jo puc tenir una manera d'entendre-ho i nosaltres podem tenir... Però ja tenim tantíssimes dificultats que només ens falta aquesta.
Sí.
Llavors necessitem una norma. Necessitem una norma. I està bé el debat horitzontal, i està bé el tal, però no podem aguantar. I a mi em sembla raonable que demanin una norma, perquè no podem aguantar ja més. O sigui, jo he escoltat directors i directores de centre dir, ara només em falta haver de fer la pedagogia a tots els pares de tal que el mòbil no pot estar dins de classe perquè la pressió que ells tenen a casa, perquè a casa seva tenen la situació que tenen i ja afrontar aquesta guerra tal, no. O sigui, posi-m'ho fàcil.
Sí.
Llavors, el concepte, com a concepte, l'autonomia de centre, collonut, jo en sóc un defensor a tope, jo tinc la sort d'anar a un centre que s'assemblaria bastant a aquest cas, potser no tant a l'extrem que del de la IVA, però on, diguem, el respecte...
Això funciona.
El respecte per l'autonomia i per l'autoritat del professor i tal, doncs això, però n'hi ha molts que no, i que ja prou tenen. Per tant, jo em mostro a favor de normativitzar perquè aquells que tenen més dificultats d'aplicar la norma se'n vegin beneficiats i els que ja l'apliquen no se'n vegin perjudicats. Per tant, diguem que aplicar la norma perquè beneficia el màxim possible, no?
No, només el tema... És evident que el tema de l'autoritat, no de l'autoritat disciplinària,
no.
L'autoritat de mestres i de directors ve molt reforçada si hi ha una norma clara i unificada per tothom, que després hi ha aplicacions, excepcions i tot això en tots els temes, no només en el moment.
Total.
És evident, però un mestre i un director necessita dir, escolta, això ho diu la conselleria o ho diu el ministeri.
A mi
o...
no em pregunta res,
no tinc cap... Perquè si no, és això, tens moltes veus que són tots els pares, tots els alumnes i moltes diguéssim, inputs que, a més, amb tot el que tenim a sobre, que hauríem d'ensenyar a llegir, primer, també, i totes aquestes coses, doncs, és així. Llavors, clar, no sé quina és la decisió de demà, no, dimarts, no?
Dimarts,
però estaria bé que la conselleria, com a mínim, sigui la que sigui, donés, diguéssim, un suport de fèrreo.
Directrius clares.
Directrius clares, i dir, és així, i ja està. Em puc equivocar, però aquest govern opta per un camí, perquè és que sembla que estem en una pèdia núvol.
Sí, perquè a més pensem que en els últims anys ens hem tornat bojos, i en el bon sentit de la paraula, donant eines, és a dir, ordinadors o taules a totes les escoles perquè ningú quedi marginat econòmicament en l'accés a la tecnologia. Per tant, el mòbil no l'han de necessitar per res a la classe, perquè és que fins i tot el WhatsApp el tenen al seu ordinador, si volen, que també seria un problema. El mòbil ha de ser una eina personal per arribar al col·le i a partir del moment que surts. I amb això no t'evitaràs ni els casos de bullying agreujats pel mòbil, ni els accessos a webs no autoritzades, però com a mínim pots recuperar l'espai de joc i d'interrelació que és el pati i són les entreclasses sense el mòbil. I jo crec que això ja és un pas important.
3 minuts i arribem a les 11 del matí. Va, abans que acabi, saludes tu o el saludo jo, Baños, en el Ramos? Què fem?
Ramos.
Bon dia.
Ja hi som,
mira,
eh?
Mira, t'ho has sentit el to. Quin bon dia que ha fet.
Home,
perquè està que no hi cap. O sigui, ara mateix Jordi Ramos, vamos, disparadíssim.
Minuto y resultado,
Jordi Ramos. Com estamos, Benidorm?
Hola, bon dia. Bé, de camí encara, Benidorm.
Ah, no has arribat a Benidorm? Pensava que ja havies dormit des de divendres d'allà, fent cua.
No és per falta de ganes, eh?
Veus? Ja ho sabia. Però que estàs anant ara cap allà,
eh? Estic anant cap allà. Bueno, concretament estic a l'àrea de servei del Mèdul.
Ah, mira. Que...
Hombre!
Un clàssic.
Anem xinutxano, eh?
Hi ha gaire gent? Vull dir, com està l'ambient?
Millor que l'any passat, que vaig coincidir amb un grup de l'Inserso que estava agafant entrepans i vaig estar 45 minuts per agafar un bocat.
Ah, és que eren molts, llavors, clar, això és un problema, sí. Te l'has de portar de casa, xato, l'entrepada.
La dura vida del periodista.
Bueno,
no, avui cap problema.
Avui és dia que comença Benidorm Fest, d'alguna manera, clar, no és la competició com a tal, sinó que és la benvinguda, no?
Correcte. De fet, és la inauguració formal, que diguéssim, com la cerimònia d'inauguració dels Jocs Olímpics, per dir-ho d'alguna manera.
Ben igual, baixat ben igual. Nivell,
ben baixat a nivell
olímpic. Nos estamos viniendo arriba.
Bueno, és que li agrada tant. A més, com que el Ramos el tema esportiu no li interessa, sempre aprofita per fer una miqueta de picar al personal, eh? Seria els Jocs Olímpics...
Ho he pensat diverses vegades, venint, sentint la tertúlia esportiva.
De l'eurovisisme, sí. Digues.
Bueno, escolta, hi ha moltes coses en comú, eh? L'any passat, després del resultat de Blanca Paloma, van destituir la directora de la delegació espanyola d'Eurovisió.
És veritat.
Però la van destituir. No va dir ella que plegava pel bé d'Eurovisió.
No va plegar per gust la dona, no. Però bueno, deixa'm que et digui que això també pot ser bastant important de cara al Benidorm Fest d'aquest any, perquè sempre hi ha una gran pregunta, que és si s'ha d'enviar la cançó que pot funcionar millor a Europa, ara, o la cançó que més ens agrada.
Banyos,
o
que... aquest és el teu tema. O sigui, quina cançó s'ha d'enviar? La que creus que guanyarà, la que està de moda, la que està... No se sap mai, això.
Home, jo, si és Espanya, dius. Sí. Bueno, la que perdi, però a part d'això... No, generalment, jo crec que hauria d'enviar la que agrada a Eurovisió.
I què vol dir la que agrada a Eurovisió? Mai se sap, això.
Clar, eh?